Bon dia, són les dues. Girona tindrà un govern independentista. Guanyem la CUP i governarà amb Junts i Esquerra.
Aquest és un acord que inclourà els tres grups municipals. Tindrà 17 dels 27 regidors. És un projecte de ciutat, un govern fort, un govern sòlid, un govern que sigui capaç d'afrontar els reptes que té la ciutat de Girona.
És Lluc Salellas, que demà es convertirà en el nou alcalde de Girona. Barcelona, en canvi, es manté la incertesa. Esquerra votarà demà si també hi ha govern independentista a la capital catalana amb Xavier Trias d'alcalde, però el PSC no llença la tovallola i pressionarà fins última hora els comuns per fer alcalde Jaume Collboni.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida expliquem les novetats al voltant dels pactes que s'han anat tancant les últimes hores i dels que queden per decidir encara el dia abans que es facin els plens de Constitució dels ajuntaments. Entre aquests, a més de Barcelona, hi ha Ripoll encara. Us ho ha avançat, RAC1 Trànsit vol posar ordre al sector dels patinets elèctrics. Per exemple, vol prohibir que circulin als carrers on no es pot anar més de 50 km per hora i que el casc sigui obligatori a tot arreu. Això mentre a Grècia continuen buscant supervivents del naufragi del pesquer que ja ha provocat 79 morts. Gairebé ja no hi ha cap esperança de trobar-ne. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Juan Carlos Navarro carrega contra Mirotić per haver reconegut ara que el Barça li rescindirà el contracte al final de la temporada.
El general manager del Barça de bàsquet s'ha mostrat sorprès pel moment que ha triat l'alè pivot del Barça de parlar del seu futur.
Bueno, primero de todo, sorprendido por las declaraciones de Nicolás ayer, cuando no teníamos ni idea de que lo iba a hacer. Segundo, estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final y después explicaremos todo.
Per tant, més llenya a un foc que crema des d'ahir, quan només falten 7 hores pel primer partit de la final. Serà a les 9 i en directe a RAC1. Després actualitzarem el cas Mirotić i també sentirem Joselu, el davanter de l'Espanyol, que ahir va fer el gol que classificava Espanya per la final de la Nations League. Tot apunta que el gallec no seguirà l'equip blanquiblau i fa poca estona ha confirmat que la setmana que ve decidirà el seu futur.
Som a les portes d'un cap de setmana de més calor. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí. Després d'una primera quinzena de juny amb una calor més moderada, sembla que a partir d'aquest cap de setmana comencen a disparar-se els termòmetres i s'esperen màximes que al migdia es mouran entre els 30 i els 35 graus, a una mica per sota la línia de costa i per sobre cap a punts de les comarques de Ponent, sectors de la Catalunya central i també l'interior de les comarques de Girona. Tot plat amb un cel enterbolit, mig ennuvolat, aquesta tarda amb algun ruixat aïllat al Pirineu, demà a la tarda també repetiran aquests xàfecs al Pirineu i cap al tard arribaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i diumenge també es mantindrà el temps més insegur a la meitat oest del país i a la resta cel mig ennuvolat.
Les 2 i 3 minuts.
RAC 1 migdia.
I ara ho dèiem, Lluc Salellas serà el nou alcalde de Girona. Guanyem, Junts i Esquerra han arribat a un acord per governar plegats a la ciutat. Serà un tripartit independentista que tindrà com a vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts per Catalunya. Els tres partits han presentat el pacte com a fort i estable i han donat a conèixer fins i tot el cartipàs del nou govern. En té els detalls a Girona, la Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia, el govern serà transversal i amb àrees compartides de la presidència amb Lluc Salellas com a alcalde. En dependrà una regidoria de llengua catalana que portarà Núria Riquelme de Junts. Gemma Geis ostentarà la vicealcaldia i la regidoria de promoció econòmica. L'àrea de cultura, esports i educació estarà capitanejada pel republicà Quim Ayats, que també tindrà una de les sis tinences d'alcaldia. Lluc Salellas, que demà agafarà la vara d'alcalde, parla de la solidesa del tripartit.
Jo crec que la gent entendrà perfectament que un govern que té 17 dels 27 regidors té tota la legitimitat per governar la ciutat en els propers 4 anys. És un govern que té, els grups municipals que el conformen, si els sumem, té de lluny més del 50% dels vots.
Els tres partits han tancat un document que recull 64 propostes, un full de ruta per la ciutat en què ja es preveu reservar 1 milió d'euros per la compra d'habitatge social, la construcció d'una nova escola a Bressol o un pla de revitalització de la Rambla.
A Girona, doncs, ja s'ha decidit el govern. El futur de Barcelona potser no es resol en canvi fins demà. A última hora, hores d'ara, hi ha moviments que poden decantar la balança cap a Xavier Trias, però també cap a Jaume Collboni, i és que Junts i Esquerra tenen les negociacions molt avançades fins al punt que demà mateix els partits consultaran els afiliats si donen el vistiplau a l'acord. N'ha parlat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Avui mateix, doncs, estan molt avançats els acords a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui haver-hi també un acord semblant. Per tant, jo de les paraules no em faig cas, el que em preocupo sobretot és dels fets, i els fets és que estem compromesos en fer avançar el país i en fer-ho amb aquells que compartim, doncs, un objectiu, que és que Catalunya disposi d'un estat independent el més aviat possible.
Però ara ho dèiem, també hi ha moviments en sentit contrari. El PP, per exemple, mou fils per evitar un alcalde independentista, Sílvia Solanes.
Els partits mantenen l'armatisme sobre el suposat acord. Esquerra manté que no hi ha res tancat, però el que és una evidència és que posaran a consulta un pacte entre les dues forces independentistes. El que es decidirà serà a nivell programàtic, encara no sobre el cartipàs i quin regidor subirà cada àrea. I mentre es cou aquesta negociació, el Partit Popular juga les seves últimes cartes perquè Jaume Collboni sigui l'alcalde. Avui Daniel Cirera li ha enviat una carta per tancar un pacte per investir-lo i quedar-se, això sí, fora del govern. Un pacte en què ara, per primer cop, no tanca la porta als comuns, això sí, sense Colau i minimitzant-los.
No seria el mejor escenario, pero entonces tendríamos que hablar. Yo lo que quiero es que el partido de Colau saque sus manos de todas las concejalías del Ayuntamiento de Barcelona que generan riqueza. Porque con sus manos en esas concejalías han convertido a Barcelona en una ciudad triste, sin inversiones, sin futuro y sin capacidad de liderazgo.
I és que Collboni i Cirera no sumen prou per desbancar un pacte entre Trias i Maragall i necessitarien que els comuns s'hi sumessin per activa o per passiva. Els de Colau sempre han dit, però, que no volen entrar en cap equació on hi hagi el PP.
També hi ha novetats en altres ajuntaments. És el cas de Terrassa, Mollerussa, Berga o la Bisbal d'Empordà, Cesc Giró.
Jordi Ballart, de Tot per Terrassa, manté l'alcaldia de la ciutat gràcies a un acord sobiranista amb Esquerra i Junts. A Mollerussa, Marc Solsona, amb una marca del PDeCAT, s'assegura continuar al capdavant de l'Ajuntament per un acord amb el PSC. Serà un acord en minoria, obert a sumar altres partits. A Berga, Junts permetrà que hi continuï governant la CUP. El partit ha descartat pactar amb el PSC i un grup independent per mantenir l'alcaldia, el copaire Ivan Sánchez. Ara Sánchez negocia un pacte amb Esquerra perquè també hi doni suport. Avui també s'han aclarit les alcaldies dies de Valls, amb un pacte entre Junts i Esquerra que farà alcaldessa la republicana Dolors Ferrer, un esquema que repetirà a Caldes de Montbui amb el republicà Isidre Pineda, i a la Bisbal d'Empordà el PSC tindrà l'alcaldia gràcies a un pacte amb Junts i Tot per la Bisbal.
I de cara a les eleccions del 23 de juliol, el CIS pronostica una victòria de Pedro Sánchez, tot i la marea blava a bona part de l'estat del Partit Popular el 28 de maig i la desaparició de Ciutadans. Victòria, això sí, per la mínima. La diferència entre PSOE i PP és de només mig punt. El baròmetre que s'ha publicat fa poc més d'una hora, però, vaticina que PSOE i Sumar sumaran més del 45% de vots. El PP i Vox, en canvi, es quedarien amb el 41%. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Sinúria. D'aquesta manera, la clau de la governabilitat a l'Estat la tornarien a tenir els partits independentistes i nacionalistes. Esquerra, Junts, Bildu, PNB i partits petits que es presenten en només algunes comunitats. El PSOE aconseguiria el 31,2% dels vots, el PP quedaria amb el 30,7 a només mig punt, però pugen tots dos. Els socialistes ho fan un punt en només un mes i el PP 2,5, la mateixa xifra d'estimació de vot que tenia Ciutadans ara fa un mes i que ara capitalitza Feijóo amb la seva desaparició. Sumar amb Podem i totes les confluències 14%, Vox poc més del 10%, les sumes tu les has fetes. Com sempre, el CIS no està territorialitzat i, per tant, no es pot saber el comportament de Catalunya, de les quatre demarcacions. A la pregunta concreta de qui voldria que fos el proper president del govern espanyol, Pedro Sánchez treu un 25%, Feijóo 20 i Yolanda Díaz 13 i Abascal només el 5%.
Aquests són els pronòstics del 6 pel 23 de juliol. De moment, PP i Vox continuen tancant pactes a tot l'Estat com a conseqüència de les eleccions del 28 de maig. El PSOE denuncia que hi ha 187 ciutats i pobles de tot l'Estat on hi haurà govern de l'ultradreta, i en una cinquantena d'aquests municipis, Jordi, la llista més votada va ser la socialista.
Sí, el PSOE arriba a dir que el PP accepta la brutalitat política perquè, a més, Vox s'està quedant conselleries socials on elimina la protecció a les dones. El ministre Félix Bolaños sosté que l'exemple més clar és el del País Valencià, però que repeteix a molts ajuntaments.
Y ese acuerdo efectivamente es muy preocupante. El acuerdo al que han llegado el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador lo que hace es que suprime las políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, suprime las políticas contra la violencia de género y, por tanto, lo que hace es ir contra los derechos de las mujeres.
El PP nega que hagi comprat la terminologia de l'extrema dreta. Carmen Funes és la responsable de polítiques socials del partit, ho deia aquest matí a Televisió Espanyola.
El Partido Popular tiene un compromiso inamovible e incuestionable contra la violencia de género. Pero hay otra violencia de hijos hacia padres, de nietos hacia abuelos, que es una realidad que también existe. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más abierta de la realidad. Y son dos realidades distintas que existen en nuestra sociedad y que por reconocer una no significa que tengamos que tapar otra.
Un discurs, el del PP, que ha virat clarament perquè mai equiparava aquestes dues situacions. Vox és l'únic partit de l'Estat que no ha signat el pacte contra la violència masclista i el seu argument és que hi ha altres violències que són tan o més importants.
Gràcies, Jordi. Compromís també avisa que aquest canvi de nom, aquest violència intrafamiliar, no té res d'innocent. Per Joan Baldoví demostra que el PP ha comprat sense reserves les tesis de l'ultradreta.
El nom de les coses per a mi és absolutament fonamental. Ja banalitzar, blanquejar d'aquesta manera que a la violència masclista se li diga violència intrafamiliar, jo crec que demostra ben clarament fins a quin punt el Partit Popular se l'ha engolit i està disposada a engolir-se-la, perquè si no estarem d'acord, haurem bloquejat aquest acord.
En declaracions aquest matí al món a RAC1, Baldoví també ha qualificat de neofeixista el futur vicepresident valencià, l'extorero Vicente Barrera. Considera una provocació posar-lo al capdavant de Cultura i vaticina un retrocés en tots els àmbits, dèiem, per exemple, en el lingüístic. I compta perquè Vox també avisa els populars de les illes que, si volen el seu suport, també hauran de renunciar a la llei de normalització lingüística. És un avís que ha fet Santiago Abascal a Informa Ràdio.
Vox no va a participar de ningún gobierno que no garantice la libertad de elección de los padres para escolarizar a los hijos en español como lengua vehicular. Y no solo no vamos a participar de ningún gobierno que no garantice ese derecho, sino que no vamos a apoyar ningún gobierno que no garantice ese derecho. Con lo cual serán otros los que tendrán que valorar si cambian su posición.
Abascal es queixa que el PP no defensa la mateixa posició a totes les comunitats. Situem ara a Grècia, on s'esvaeix l'esperança de trobar supervivents del naufragi del Pesquer que es va enfonsar dimecres davant les costes del país. Tampoc s'han rescatat els cossos de més víctimes. Per tant, de moment, el balanç de la tragèdia es manté en 79 morts i 104 rescatats, que insisteixen que a l'embarcació hi viatjava molta més gent. Tots els migrants havien pagat entre 4.000 i 6.000 euros pel viatge. Els supervivents els traslladen al camp de Malacassa, a Grècia, i allà hi tenim l'Anna Montraveta. Anna, bon dia.
Bon dia. Fa dues hores que els dos autobusos amb el centenar de supervivents han arribat al camp número 2 de Malacassa. Han vingut directament de Kalamat, al sud del país, on han passat les primeres 48 hores en una nau del port. Al camp, a més de periodistes, s'hi han acostat quatre ciutadans egipcis que viuen a Itàlia i que s'han desplaçat fins a Grècia per saber si els seus familiars estan entre els rescatats. El camp de Malacassa, fet amb cases contenidors, hi viuen migrants de diferents nacionalitats que estan en el procés de demanda d'asil. En el cas dels supervivents del naufragi, encara no se sap quin serà el seu futur, si podran ser també demandants d'asil o si hauran de tornar al seu país. La presó oberta de Malacassa, com l'anomenen els locals, està situada a 50 quilòmetres al nord d'Atenes. Es va obrir el març del 2016 i té capacitat per més de 1.200 persones.
Gràcies, Anna. D'aquí a dos minuts arribarem a un quart de tres. Ara tornem amb més notícies.
RAC 1.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
A Obramat tenim els preus més baixos de la zona amb marques líders del sector. Descobreix-lo al nou magatzem Sabadell des de les 7 del matí. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament
que arriba a fingir aquest dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol, intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu, refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
RAC 1 migdia.
Les 2:16, Trànsit proposa als ajuntaments unificar la normativa sobre patinets elèctrics. Creu que l'edat mínima per utilitzar-los ha de ser de 16 anys, que el casc ha de ser obligatori i que han de quedar fora de les zones de vianants o dels carrers on es pot circular a 50 km per hora. És el que planteja el model d'ordenança que canviarà els nous governs municipals que assumeixin el càrrec demà mateix. Benet Iñigo.
Girona, Tarragona i Lleida ja tenen ordenances que contemplen exactament aquestes limitacions i obligacions, i Barcelona la té a punt i només falta aprovar-la. Però segons Trànsit hi ha una trentena llarga de municipis entre 20.000 i 100.000 habitants que o bé no tenen ordenança o bé l'han de posar al dia. El director de Trànsit, Ramon Lamil, explica a RAC1 que és hora d'unificar la normativa que cadascú ha anat fent pel seu compte.
En els espais de circulació, a grans trets, liem els ajuntaments, hem de garantir especialment la seguretat dels vianants, per tant no poden circular per les voreres, i els diem també en aquelles àrees 30 carrils bici que són zones segures, aquí haurien de circular, i en les àrees al carrer 50 nosaltres seríem molt reservats aquell punt circular.
Trànsit també és partidari que els usuaris de patinet hagin de tenir una assegurança obligatòria, però això cal que ho determini la Direcció General de Trànsit i que els vehicles tinguin o bé matrícula o bé algun altre tipus d'identificació.
Mentrestant, el conseller d'Interior també aposta per endurir el codi penal per castigar amb penes més altes el tràfic de marihuana. De fet, creu que cal distingir entre ocupacions de pisos per viure o d'altres per fer plantacions d'interiors.
Sí, Helena confirma el que fa temps que alerten els Mossos. El cultiu i el tràfic de marihuana és un dels principals problemes de seguretat de Catalunya perquè deriven màfies, violència i acaba atacant tot l'entorn. El conseller creu que 3 anys de presó són una pena massa baixa per traficar marihuana i que s'han de fer canvis legals, però quirúrgics, perquè no es posin totes les ocupacions o tots els delictes al mateix sac.
No pot ser que per agafar la llum, perquè no pots pagar la llum, o per fer un cultiu de marihuana, la pena sigui la mateixa. No pot ser que ocupar un pis per tenir una vivenda que no pots pagar o per cultivar marihuana sigui la mateixa pena.
Helena també assegura que els Mossos han reforçat la seguretat a l'entorn de les escoles i als espais de Badalona, on s'han produït agressions sexuals a menors per part d'altres menors. Però subratlla que, en aquesta casuística, la solució al problema no és policial.
Més coses. Continua la recerca de la dona desapareguda a Ullastrell durant la riuada que hi va haver dimarts al Vallès Oriental. Avui els esforços se centraran a pentinar la llera del riu Llobregat des de Martorell fins la desembocadura. Eudald Martínez.
Els equips dels bombers estan buscant de manera intensiva entre el material i la vegetació que va arrossegar la riuada. A les zones on no hi ha aigua acumulada ho fan amb personal terrestre i unitats canines, mentre que per les zones molles s'ha activat l'equip de submarinistes dels bombers i els Mossos. També s'han activat els drons. Ahir la recerca va permetre trobar una peça de roba de la víctima a 3 quilòmetres del cotxe, on va aparèixer el cadàver d'un home. I avui també han trobat una ronyonera, que en aquest cas encara no se sap si també podria pertànyer a la dona.
Desarticulen un grup criminal que traficava amb dones, algunes de les quals menors, les obligaven a prostituir-se i a robar a l'àrea de Barcelona i a Madrid. La policia ha alliberat quatre de les víctimes i ha detingut quatre persones a Sabadell i dues al Corcón.
Les víctimes són dones d'origen bosnià i croat. Moltes vegades les seves pròpies famílies les venien a la xarxa que les obligava a casar-se amb alguns dels seus integrants. I eren els marits els que les explotaven i les forçaven a delinquir fent servir la violència. El grup que actuava a l'Estat formava part d'una organització més àmplia repartida per tota Europa. De fet, en la investigació que ha durat més d'un any hi han col·laborat Mossos, la policia espanyola, l'Europol i també el Ministeri de l'Interior alemany. Ha estat una investigació complexa per la perillositat de la banda i també les mesures de seguretat que adoptaven. Els han trobat 7 rellotges valorats en més de 200.000 euros, diamants, joies i fins i tot un cotxe.
El 7% de les treballadores de l'àmbit penitenciari a Catalunya han viscut abusos o agressions sexuals per part d'un company de feina. En un 4% dels casos, a més, hi havia violència física, la gran majoria però no ho denuncien. Les dades són d'una enquesta interna que ha fet per primera vegada el Departament de Justícia, que vol millorar la prevenció i la detecció d'aquests delictes.
A l'enquesta hi han participat una quarta part dels funcionaris d'execució penal del departament, que són sobretot treballadors de presons i centres de justícia juvenil. Un 10% de les treballadores assegura que ha viscut alguna agressió per part d'algun intern i un 7% n'ha patit de companys de feina. En un de cada 5 casos, qui exercia la violència masclista va ser un superior de la dona. La directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Encarna Bodelón, lamenta que bona part d'aquests delictes es queden sense denunciar.
És un problema que ens trobem en tot l'àmbit laboral. La majoria de les dones en el nostre país no denuncien l'assetjament i les formes de violència masclista a la feina i, en el cas del nostre estudi, ens trobem que el 90% de les dones no van denunciar aquestes agressions.
És per això que el departament assegura que promourà el coneixement dels protocols d'actuació davant d'aquests casos i millorarà també l'acompanyament a les víctimes.
I Shakira acusa de masclisme la Fiscalia per les acusacions que fa contra ella per evasió d'impostos. La Fiscalia posa com a prova que la cantant residia a Barcelona quan l'any 2013 va tenir el seu primer fill. Shakira, però, diu que això no va canviar la seva vida perquè va seguir viatjant per tot el món i creu que si fos un home no farien servir aquest argument, que va ser pare. És un dels detalls de la declaració que va fer davant la jutgessa ara fa 4 anys i que avui ha publicat El País, Benet.
Segons la fiscal, Shakira va viure més de la meitat de l'any a Barcelona entre el 2011 i el 2014 i, per tant, havia de pagar els impostos aquí. La cantant, però, ho va negar de totes durant 80 minuts en una exposició carregada de detalls personals. Explica que el 2011 era una nòmada que gairebé vivia en un avió perquè la seva carrera musical estava a dalt de tot. Llavors, la seva relació amb Piqué tot just començava i considera inversemblant que la fiscalia pensi que ho deixaria tot per una relació amb un noi de 23 anys que no sabia cap on aniria. També explica que tenia residència a les Bahamas, però que aquell anys, si podia, preferia venir a Barcelona per veure Piqué i que no estigués gelós. Ser mare el 2013, diu, no va canviar res. De fet, va programar una cesària, va parir maquillada i just després van a fer de jurat a The Voice als Estats Units. També assegura que a nivell fiscal va seguir sempre els consells dels seus assessors d'una gran companyia i que quan li van dir el 2015 que havia de declarar a Espanya ho va fer sense problemes. De fet, residir a Barcelona, segons Shakira, ha estat un sacrifici a nivell professional que va decidir fer per amor. Per tot plegat, considera surrealista que ara li demanin 8 anys de presó i lamenta el dany que aquest cas ha fet a la seva imatge.
RAC 1 migdia.
Les empreses catalanes han captat fins ara 766 milions d'euros dels fons Next Generation, que és el 21% del total dels ajuts europeus que han arribat a l'Estat, segons el primer balanç que en fa el govern. Una de les pors de la Generalitat i també de patronals com Pimec era que aquests diners arribessin només a les grans empreses, perquè eren les que millor es podrien preparar les sol·licituds. Doncs el govern confirma que no ha estat així. 8 de cada 10 beneficiaris de les ajudes europees són pimes, Montse Martí.
Fins ara han rebut diners dels fons Next Generation, que es van activar a mitjans del 2021. En total, 618 empreses de 31 comarques. 8 de cada 10 són petites i mitjanes empreses. La Generalitat ha fet un primer balanç de com estan arribant aquests fons europeus. El conseller de Treball, Roger Torrent, diu que s'estan complint els objectius de captació d'aquestes ajudes europees.
El pes de l'economia catalana representa el 20%. Creiem que, com a mínim, havíem d'obtenir el 20% dels fons Next Generation. És a dir, que si fèiem bé les coses, havíem, com a mínim, de coincidir les dues xifres. I el que avui podem anunciar és que no només hem assolit aquestes xifres, sinó que l'hem superat. Hem superat aquest objectiu que ens marcàvem ara fa 2 anys.
Per comarques, on han arribat fins ara més fons europeus és el barcelonès, el 46% del total. Pel que fa a sectors, el govern assegura que han demanat i obtingut aquestes ajudes, sobretot projectes d'empreses catalanes en R+D i en àmbits sectorials dels sistemes industrials, la salut i la mobilitat sostenible.
I PortAventura estrena avui nova atracció. És una muntanya russa tancada i a les fosques, carregada de sorpreses, girs i acceleracions. Està inspirada en la pel·lícula Uncharted de Sony. Amb la primera muntanya russa Dark Ride, PortAventura confia superar el rècord dels 5.300.000 visitants. Ja hi ha pujat l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
Hola, bon dia, Núria. Sí, és una atracció ben diferent a totes les atraccions que hi havia fins ara a PortAventura, per diverses raons. La més evident és que és una muntanya russa tancada, que per tant vas a les fosques, i perquè les sensacions d'una muntanya russa habitual suma efectes especials i pantalles pròpies dels videojocs, a banda de 5 acceleracions, on es multiplica la sensació de velocitat perquè no hi veus i perquè juguen molt amb el món digital d'Uncharted. Les sensacions d'alguns dels primers dels que han estrenat la nova atracció del Far West.
En sec t'afrenen, te donen la volta, te posen de costat, te llencen de costat.
I és una atracció bastant familiar, que jo, per exemple, que jo m'he pujat a totes les atraccions, intento pujar-me amb ulleres, amb aquesta m'han deixat, amb això ja us ho dic, que és bastant familiar.
Aquest era el meu límit, o sigui, més aquí ja no m'han enredat, eh? O sigui, m'han dit que aquí pujaven crios, que això era molt familiar, que i estava indecis, ja dic, vinga, va, pujo, i se l'han pujat per corbata, amb perdó, eh?
El recorregut dura una mica més de 2 minuts, és per tots els públics, només cal mesurar més d'1 metre 30 centímetres, i després de l'estrena mundial d'avui, demà, a partir del migdia, s'obrirà per tots els públics.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts clavats per 2:15. Aquest vespre comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça rebrà el Madrid en el primer partit de la sèrie, que ve marcat encara pel cas Mirotić, Xavi.
Sí, el jugador anunciava ahir en una entrevista a Mundo Deportivo que el club li rescindirà el contracte quan acabi la temporada, i el Barça carrega contra ell pel moment que ha triat per fer aquestes declaracions. Mentrestant, la plantilla blaugrana, incloent-hi Mirotić, intenta aïllar-se de tot aquest soroll i centrar-se en l'única opció de títol d'aquesta temporada. Una de les notícies de l'any en el món del bàsquet, no cal dir-ho, l'incendi que hi ha ara mateix en el cas Mirotić. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara a les dues es tancava la inscripció de jugadors per aquest primer partit de la final, i la pregunta, Mundet, és obligada. Mirotić està inscrit?
Sí, Mirotić ha estat inscrit amb normalitat per aquest primer partit de la final. Ha fet la sessió prèvia també amb normalitat i jugarà aquest primer maig. De fet, el matí ha transcorregut amb relativa tranquil·litat dins del vestidor, sabedor tothom del sidral que ja ha muntat, i amb ganes de tirar-ho endavant. De fet, el document de veu del matí és del general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, fent una crida a intentar recuperar un pacte de silenci que ahir es va trencar i que veurem si té o no possibilitats d'èxit.
Bueno, primero de todo, sorprendido por las declaraciones de Nicolás ayer, cuando no teníamos ni idea de que lo iba a hacer. Segundo, estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs, y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final. Y después explicaremos todo, toda la situación, cómo ha ido todo, todos los timings. Porque como ya se sabe, es una decisión que hemos tomado, que él ya sabe hace tiempo, pero se hablará cuando acabe todo.
Perquè ahir, Mundet, ara en parlaves, de fet, saltar pels aires un pacte de silenci que feia dies que s'havia instaurat en el nucli de la secció.
Sí, mira, la història és la següent. Quan acaba la Final Four de Kaunas, i malgrat els rumors que hi ha d'una possible rescisió, Mirotić diu a RAC1 que la seva voluntat és la de continuar la temporada vinent. Això és diumenge 21 de maig, després del partit pel tercer i quart lloc. El dijous 25, la junta directiva dona l'ordre de rescindir el contracte del jugador per poder acatar el pla de viabilitat de la Lliga de Futbol Professional. I l'endemà, el divendres 26 de maig, Juan Carlos Navarro i Mario Fernández li comuniquen la decisió de la junta directiva, el mandat de la junta directiva. Des d'allà es manté un pacte de silenci entre les parts, malgrat que la voluntat de Mirotić és la de fer públic que seran aquests els seus darrers play-offs amb el Barça. Ara bé, els timings no quadren durant les semifinals contra l'Unicaja i ahir aquest pacte de silenci salta pels aires quan TV3 fa pública la notícia.
Clar, però el jugador Marc tenia l'oportunitat de poder-ho explicar a la roda de premsa prèvia a la final.
Sí, i ahir tot es precipita. La notícia de TV3 és de quarts de 12 del migdia. El jugador sent que el Marc que li ofereix el Barça i la CB, diuen des del seu entorn, no és el que ell hauria volgut, amb Chus Mateo, amb Sergio Rodríguez i amb Serunas Jasikevicius per allà. I malgrat ser conscient que el Marc no era el millor, convoca Mundo Deportivo a fer una entrevista a casa seva. Ell ofereix, diuen, allà la seva veritat, la seva versió dels fets. I és, en dos anys no hi ha hagut una proposta d'enferm per la rebaixa salarial de la seva fitxa.
Llevamos ya casi dos años en ningún momento el club ha venido desde la temporada pasada hasta esta de decirme de llegar a hacer una rebaja salarial. Y es algo que Mirotic ha esperado que pueda pasar este verano. Y que Mirotic hubiese hecho algo seguro de hacerlo.
Mirotic, però, explica en aquesta entrevista que ell està molt bé a Barcelona i que s'hauria mirat d'arribar a una entesa si li haguessin demanat. Però el Montenegrí és molt clar. En el moment de comunicar-li que no es compta amb ell, se li diu que el Barça vol anar per un altre camí. Mirotic diu a Mundo Deportivo que la realitat que li van proposar era una cosa, però que en el moment que els plans del Barça són uns altres, toca acceptar-ho.
Cada uno está en su derecho a hacer lo que quiere. Cada uno de ellos está en derecho de tomar las decisiones duras, de confiar en el proyecto, de no confiar. Obviamente a mí se me presenta un proyecto muy grande, proyecto Mirotic, proyecto nuevo Palau Blaugrana, que al parecer no, tampoco se va a hacer. Se presentan cosas grandes, ¿no? Pero al final, cuando uno decide ya ir por otro camino, toca aceptarlo.
El jugador és molt clar. Ell es vol acomiadar de la gent del Palau, ara que els plans del club són uns altres. És conscient de que en el moment de consumar-se aquesta rescissió, un cop hagi arribat al final de Lliga, poden ser els últims dos partits, i té clar que vol fer-ho amb la seva gent.
Mientras sigue siendo esta etapa, yo quiero ser yo, Mirotic, sonreír en Palau, darle la gracia a la gente, intentar ganar y pasármelo bien, porque me merezco, la gente se lo merece. Pueden ser los últimos dos partidos. Mi intención no era salir hoy a hablar, pero lo importante es que gente sepa que sí que voy a vivir los últimos partidos con el Barça.
No cal dir que, a priori, aquesta és la pitjor manera d'afrontar un partit com el d'avui, una final contra el Madrid, una final de la Lliga CB, i, per tant, a Mundet, la pregunta és molt clara. De quina manera pot afectar tot aquest grigall el rendiment de l'equip?
Doncs és una bona pregunta. Ahir Sanes no estava gens còmode a la prèvia CB que es va fer a la Sagrada Família. Ja feia dies que no estava al cas i confia plenament en la professionalitat del jugador.
Esta cosa sale hoy, pero ya estamos desde dentro hablando de esto hace tiempo, ¿no? Yo creo que su respuesta a todo lo que ha pasado últimos partidos ha sido increíble, ¿no? Yo creo que él está súper metido. Creo que él sabe diferenciar, ¿no?, las dos cosas.
Fixa't, Xavi, com els timings quadren. A Mirotic se li comunica un divendres i el playoff en València engega un dilluns. I el mateix sentiment dins del vestidor. Jan Veselý aquest matí.
És una situació estranya. No és una cosa que m'hagi passat mai a la meva carrera. És el que hi ha i ho hem d'oblidar. Fer el nostre joc i estar junts. En Nico és un professional, un gran company, i ens ha demostrat que vol estar amb l'equip. M'encanta jugar amb ell i crec que tot sortirà bé.
El gran interrogant a hores d'ara, la rebuda del Palau Blaugrana en el moment de les presentacions, recordem, 7 minuts abans de que comenci el partit.
És una final que, recordeu, podreu seguir íntegrament a RAC1 des de 3 quarts de 9 del vespre. Alguna cosa més, Mundet?
Malauradament, Xavi, fer la prèvia al Barça amb tots els jugadors disponibles llevat de Cori Higgins, al Real Madrid sense de Gavi Dek ni Carlos Alocen, Daniel Irrezuelo, Òscar Perea i Martín Caballero, els àrbitres pel partit d'aquesta nit.
El Barça de bàsquet, doncs, comença avui la lluita per l'últim títol que queda en joc, i el d'handbol, molt més tranquil, això sembla, ho farà demà. Aquest cap de setmana es disputa a Colònia la Final Four de la Champions, i els Blaugrana disputaran la primera semifinal contra el Magdeburg a partir d'un quart de 4 de la tarda. Enviada especial de RAC1 a Colònia. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'equip té moltes ganes ja que arribi demà. Ha completat aquest matí l'última sessió d'entrenament amb Aleix Gómez, que té problemes al canell i també a l'esquerra. No està al 100%, però ha fet pràcticament tot l'entrenó amb els companys i demà podrà jugar amb relativa normalitat. Atenció als mitjans, també després dels quatre equips participants en aquesta Final Four: Barça, Chelsea, Paris Saint-Germain i Magdeburg. I Dick Amem, un dels líders del Barça, explica en declaracions a RAC1 com afronta l'equip el repte d'aconseguir la tercera Champions consecutiva.
Yo tengo muchas ganas de competir y estoy ya harto de esperar. Sabemos por qué estamos aquí, no hay ninguna duda. Después te pueden salir las cosas bien o mal, pero las dudas no hay. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos que va a ser muy duro mañana, pero también tenemos la confianza y que joder, ojalá se pueda ganar este partido, pero que se puede.
I ara parlaves que a l'handbol estan més tranquils. Hi ha algunes carpetes sobre la taula sobre el futur d'alguns jugadors que preocupen. Una és la del capità Gonzalo Pérez de Vargas, que té una oferta important del Kiel pel 2025 i que és superior econòmicament a la del Barça, que de moment li ha fet una proposta per ampliar el seu contracte amb les mateixes condicions actuals. I ahir el capità, tu diràs, deixava obert el seu futur.
Sé que estic en un moment molt bo i el que vull fer és prendre una decisió que sigui molt, molt bona pel meu futur, però per començar em queden 2 anys de contracte. Crec que no és el millor moment per parlar del que pugui passar d'aquí 2 anys, però no em tanco cap porta. Passi el que passi, m'he guanyat el dret de decidir el meu futur.
El futur de Gonzalo Pérez de Vargas es veu amb preocupació des del club. És un dels temes a resoldre post-Final Four, igual també que el futur de Luka Cindric, a qui se'l va convidar a buscar equip per la situació econòmica del club, i no se sap finalment si es quedarà o bé marxarà. El croat encara té 2 anys de contracte amb el Barça.
Perfecte. Laia, demà pendents d'aquesta semifinal. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Doncs el bàsquet comença avui mateix a lluitar pel títol de Lliga. També ho farà l'handbol a partir de demà, en aquest cas per la final de la Champions. I el que ja és campió és l'equip d'hoquei patins. Ahir va guanyar la Lliga. És la celebració del Barça a l'autocar que el portava des del pavelló cap a l'hotel. Començava una celebració ja cervesa en mà, celebració d'aquesta nova lliga aconseguida per la secció, per l'equip que entrena Edu Castro. A més, després un playoff perfecte. 8 partits, 8 victòries. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes van guanyar també el tercer partit de la final contra el Liceo, aquest cop a Corunya. Els blaugranes es van imposar per 3 a 6 i, per tant, van aixecar i es van embutxacar la 33a lliga de la secció, la 5a amb Edu Castro a la banqueta. En declaracions del Tuiràs, Castro parlava del mèrit que té haver dut la iniciativa en aquest playoff final.
Hem hagut de lidiar amb una situació nova, és que durant tot el playoff no havien anat, diria que amb el primer partit amb l'Alcoi, que es posa 9-0, però hem de treure d'inici, vam fer l'empat, però no hem anat en cap moment darrere el marcador. Avui sabíem que podia passar a la Corunya, de fet ha estat així en 2 cops. Hem hagut de remar molt per posar-nos 3-4, i amb el 3-4 ells en l'últim minut han jugat de 5, o sigui que imagina't com estava la cosa, i ja els hem fet 2 gols més, un inclús amb 3-5. Llavors el partit ha estat super disputat i al final hem pogut respirar.
El tècnic també deia que aquest resultat i aquesta lliga els permet treure's el mal regust de la temporada passada.
És la primera vegada que es guanya sense perdre cap títol a la fase regular, ai, cap partit a la fase regular, i a sobre guanyant tots els partits del playoff.
Sí, sí.
És per tant, estem encantadíssims de la resposta de l'equip. L'espineta que teníem es l'han tret i hem fet gelatina amb ella, crec.
És el tercer títol de la temporada dels blaugranes, que també han aixecat la Copa i la Supercopa.
RAC 1 migdia.
Ja veieu, doncs, les seccions del Barça protagonistes en aquest divendres, per una cosa o l'altra, ja sigui en el vessant esportiu, però també en el vessant econòmic, amb les retallades que estan a l'ordre del dia. I, de fet, aquí ens aturem perquè la Junta de la Porta haurà d'avalar per poder inscriure jugadors. Com que el Barça ha incomplert les previsions de retallades previstes a les seccions que havia presentat davant la Lliga, ara hauran de fer aquest pas de manera indispensable. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Sí, en els números presentats a la Lliga, el Barça no ha complert amb les retallades previstes compromeses abans del 30 de juny. Ha complert amb la rebaixa de despeses del futbol, però no ho ha aconseguit amb les de les seccions. Dels 108 milions d'euros del seu cost, s'havia de passar a 98 i s'han quedat a 104. És a dir, han fet curt. Han faltat 6 milions d'euros per complir amb les retallades que s'havien compromès a fer. L'impacte econòmic de les seccions, ja ho hem explicat, entra dins el càlcul del límit salarial que fa la Lliga. Aquesta diferència és el que s'ha de cobrir amb un aval per no tenir conseqüències negatives en el fair play, la més immediata poder inscriure els jugadors del primer equip de futbol masculí pels quals ja s'ha fet l'espai salarial suficient. Parlem de Gavi, Araujo i dos jugadors més que el club haurà de prioritzar entre Sergi Roberto, Marcos Alonso i Íñigo Martínez, signat fa uns dies com a nova incorporació, i Iñaki Peña, i amb un asterisc, la renovació que està a punt de tancar-se d'Alejandro Valde. L'estructura per complir amb aquest requisit davant la Lliga serà el següent: un aval de 3 milions d'euros i un pagaré de 3 milions més amb venciment a 30 de juny del 2024. Pels inputs que tenim a RAC1, la responsabilitat d'avalar recau en tota la junta directiva i la mesura s'ha d'aprovar a la reunió que mantindrà el proper 28 de juny. Pel que sabem, no tots els directius estan d'acord amb avalar i, atenció, fins i tot no es descarta alguna dimissió.
Per tot plegat, el club haurà de continuar fent esforços, també vendre jugadors, i entre els que tenen millor cartell a Europa hi ha el brasiler, Rafinha, un home cotitzat pel bon rendiment que ha donat, però no vol sentir a parlar, si més no, de moment, Gemma, d'una possible marxa.
Avui ha insistit en que vol complir el seu contracte i jugar al nou Camp Nou. La temporada vinent, diu, serà blaugrana.
Sí, claro, la temporada que viene y la próxima tengo muchos años de contrato. Tengo muchos años de contrato y yo espero cumplir ellos, los años que yo tengo de contrato y muchos otros.
Clar que sí.
L'extrem dedicava aquestes paraules, especialment a tu, eh? L'extrem brasiler va arribar el curs passat procedent del Leeds, després d'un traspàs de 55 milions fixos i 10 en variables. Rafinha ha destacat la figura també de Xavi, com és d'important que sigui una persona que conegui tant el club. Ha parlat del bon ambient del vestidor i també sobre l'actual lluita contra el racisme.
Que tome un posicionamiento de verdad.
Que es posicionin de veritat, no només de paraula. De què faran, què passarà. La gent no vol paraules maques, vol actituds i canvis. Altres continuaran parlant, no s'aturaran. És una guerra que la gent té, però que la batallarà amb tota la força del món.
Traiela con toda força del món.
Rafinha, recordem que ha estat l'únic jugador del Barça que ha donat públicament suport a Vinícius. Ho va fer amb aquell missatge de samarreta interior al partit del Camp contra el Valladolid.
Més coses encara en futbol. Parlem ara de la Nations League. Espanya jugarà la final contra Croàcia després de derrotar Itàlia, i Joselu, a només dos minuts del final, és qui va fer el 2-1 definitiu. Anem amb l'enviat especial de RAC1 als Països Baixos, Damià López. Bon dia.
Bon dia. L'equip espanyol assegureix la victòria aconseguida ahir contra Itàlia, que la classifica per la final de la Nations League, diumenge a 3:45 contra Croàcia. Un bon partit en línies generals d'Espanya, que en fases va ser superior a una pobra Itàlia. Joselu, l'home talismà per Luis de la Fuente, ja va fer dos gols contra Noruega en l'estrena del seleccionador espanyol. Ahir va marcar el gol de la victòria, el 2-1 a falta de dos minuts perquè es complís el temps reglamentari. L'encara davanter de l'Espanyol ha parlat avui en roda de premsa, parla d'una temporada de contrastos.
Puede sonar raro, al final ha sido un año muy complicado, con un proyecto que a priori pues parecía muy, muy interesante. Bueno, al final creo que no hemos podido cumplir los objetivos como club y bueno, al final esto es intentado cambiar de chip lo más rápido posible para estar centrado aquí, que era lo que quería justo cuando salí en la convocatoria, y ahora pues poder culminarlo pues de la mejor manera posible, que es pues conquistar 11 años después un título con la selección nacional, pues imagínate.
Y diu que espera resoldre el seu futur els pròxims dies.
Lo que quiero es seguir disfrutando y seguir viviéndolo de esa manera, de los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro. Ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y estamos en el postpartido del partido contra Italia y pensando ya en una final. I a partir de la setmana que viene pues ja veremos lo que pasa.
I Luis de la Fuente ahir després del partit es reivindicava. Diu que són els mateixos que van perdre a Escòcia fa 3 mesos i que necessiten temps per consolidar el projecte.
Necesitaba tiempo, siempre dije que esto es un proceso y que el proceso necesita de tiempo, de entrenamientos, de consolidar una idea. El mensaje ha calado en los jugadores y creo que si seguimos teniendo la posibilidad de trabajar, que la tenemos, los conceptos que queremos trasladar pues serán asimilados con más solidez.
Espanya s'ha entrenat a la ciutat esportiva del Twente amb Jordi Alba, Gavi i Ansu en perfectes condicions. Aquesta tarda l'equip es desplaçarà cap a Rotterdam, on diumenge disputarà la final de la Nations contra Croàcia.
Va, que anem cap als despatxos ara. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Que és on estan treballant intensament tant el Girona com l'Espanyol. Comencem prop al Girona, que ha anunciat avui la renovació del porter Juan Carlos.
Que amplia el seu contracte per un any més fins al 2024. Amb aquesta renovació, el porter de Guadalajara, de 35 anys, viurà la seva cinquena temporada a Girona, ja que va arribar el 2019 sent peça clau en el segon ascens del Girona a primera. Un dels cinc capitans, el porter manxec, acumula 121 partits a Montilivi, tot i que ara ha relegat el rol de porter suplent com a relleu de Gazzaniga, a qui el club també va adquirir en propietat ara fa uns dies. Per tant, Michel ja té la porteria lligada en el seu segon curs consecutiu a primera, un anunci, per cert, que arriba només dos dies després que el club també renovés Aleix García. Per tant, pel que fa a aquesta carpeta de renovacions, Quique Cárcel té ara mateix només un nom pendent damunt la taula, i és el de Borja García, a qui se li va traslladar una proposta més aviat a la baixa, ara que acaba contracte i que el madrileny està acabant d'estudiar.
I a l'Espanyol, mentrestant, el nom propi del dia és Raúl Mudo, que deixarà el club en les properes hores.
Sí, una decisió que té a veure amb les retallades que el club es veu obligat a fer per culpa del descens. De totes maneres, es tracta gairebé més d'una decisió simbòlica que una altra cosa, ja que el càrrec de Mudo, des que va tornar a l'Espanyol, un cop va penjar les botes el 2016, teòricament era el de representació esportiva institucional, però el cert és que la indefinició de les seves funcions reals i la seva poca presència pública feien de la seva figura un càrrec prescindible per l'entitat i, sobretot, ara, com dèiem, després del descens a segona divisió.
Avui hem començat amb la Napoli Esportiva i ara hi tornem, en aquest cas per parlar de motos i del directe, perquè tenim en marxa els entrenaments del Gran Premi d'Alemanya i ara ho comentem amb l'enviat especial de RAC1, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ara que tenim Moto3, Moto2 en marxa?
Moto2. Això va amb una mica de retard perquè hi ha hagut un accident al segon entrenament de Moto3 que ha fet malbé unes proteccions i s'han estat ben bé un quart d'hora tornant-les a posar totes a lloc. A punt d'acabar ja la segona sessió de la categoria mitjana, l'asfalt està parcialment moll, per tant, tot i que lidera Pedro Acosta també amb pluja, els temps vàlids per la combinada seran els del matí, amb Pedro Acosta també al capdavant, per davant d'Alonso López i Manu González, 11è Albert Arenas, 12è Jeremy Alcoba. Ja han acabat la jornada els de Moto3, també amb pluja a la segona sessió, per tant, temps bons els de la primera, amb Sasaki al capdavant, per davant d'Onyu i Jaume Macià, líder Daniel Gallego, 5è, i el català Xavier Artigas, 18è. I a les 3, bé, quan passin 10 minuts de les 3, per això del retard que us comentava, començarà la segona sessió de MotoGP. Veurem si l'asfalt s'acaba d'aixugar, ara mateix no fa pinta, del que ha passat aquest matí, el més ràpid, el francès de Ducati Pramac, Joan Zarco, i bona estrena de Marc Márquez, que corre aquest cap de setmana al seu circuit talismà, Sachsenring, on hi ha guanyat 11 vegades i que ens explicava ahir en declaracions a RAC1 que no se sent favorit a la victòria, però sí que espera pujar al podi.
Favorit no, perquè no arribem al mateix moment o en el millor moment, però sí que bueno, pues, és un circuit que tinc bona memòria, bons records, millor dit, i bueno, intentarem el diumenge estar al podi.
De moment, bon inici de Marc Márquez, segon al primer entrenament de MotoGP, seguit per dos catalans més, tercer Aleix Espargaró, malgrat una caiguda en què ha fet malbé la seva Aprilia, quart Àlex Márquez amb Ducati. El líder Pecco Bagnaia ha fet un discret 8è millor temps i encara pitjor Maverick Viñales, que ha estat 13è i que està provisionalment fora de l'accés directe a Q2. Amb un sol entrenament disputat no hauria de ser massa important, però si continua plovent tant aquesta tarda com també demà, això sí que li complicarà les coses de cara a la qualificació al pilot empordanès d'Aprilia.
Perfecte, Quim, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
I un altre dels punts d'interès poliesportiu d'aquest cap de setmana és l'US Open, que avui afronta la segona jornada i sembla que aprova bé pels golfistes espanyols. Tots cinc estaran a la segona ronda del campionat que es disputa avui, evidentment, si completen una segona jornada similar a la primera. Joan Mercader, bon dia.
Bon dia, Xavi. El millor va ser Alberto Del Rey, amb un total de 68 cops. John Ram, gran favorit per emportar-se el títol, en va fer 69, els mateixos que el català i debutant David Puig. L'altra representació catalana és la de Pablo Larrazábal, que va fer 71 cops. La primera ronda ja ha passat a la història de les 123 edicions del torneig. Es va aconseguir el rècord de cops, establert en 62, i no només una vegada, sinó dues. ho van fer dos nord-americans, el primer Ricky Fowler, i 22 minuts després ho va fer Xander Schauffele. Avui es disputa, com deies, la segona jornada a partir de 3:15 de la tarda, hora catalana.
Per tant, ve David Puig, en aquest debut en un major, es queda a 8 cops del líder, ronda excepcional dels dos golfistes que lideren ara mateix l'US Open, i pel que fa a John Rahm, amb aquest un cop sota par, per tant, a 7 dels líders, haurà de remuntar i força en les jornades que li falten si vol aconseguir el tercer major de la seva història. I encara hem de parlar una mica de boxa. Sí, de boxa, perquè aquesta nit a Castellbisbal encapçala el cartell una boxejadora que fa menys de mig any estava sobre un ring del Madison Square Garden. Ella és la Tània Álvarez, de Sant Esteve de Sesrovires. Ens en parla l'Albert Pedrol.
El DIEC defineix un tòpic com un argument general que s'aplica a tots els casos anàlegs. Posar una cançó de Rosalia per presentar una persona de Sant Esteve Sesrovires ho és, però boxejar al Madison Square Garden quan no ets professional i quan per poder fer el que vols ho has de compaginar amb una feina de telefonista i la de la neteja d'una casa, això és de tot menys un tòpic. Aquesta és la història de Tània Álvarez, 21 anys, 8 victòries, una per KO i una derrota, però quina derrota? Ni més ni menys que la gran meca de Nova York.
No em puc guanyar realment la vida només amb la boxa, i m'ho he de compaginar amb altres treballets per pagar la benzina per anar a entrenar, doncs, una vegada a la setmana netejo una casa i els dissabtes al matí treballo com a recepcionista al gimnàs.
El mes de febrer queia els punts al Madison Square Garden contra la campiona australiana Skye Nicholson, i avui a les 9 de la nit boxeja el que diu que és casa seva, Castellbisbal. Ho fa al Casal Cultural.
El que sap més greu és veure, doncs, les dimensions amb les que pot fer una venda boxa allà a Nova York, i que aquí realitzar una venda boxa a Castellbisbal és molt complicat, has d'invertir molts diners i quasi que li has de suplicar a la gent que vingui a veure't, no?
I tot plegat després d'una carrera de pel·lícula, tenint en compte que va debutar fa tot just 4 anys, el 2019. Sant Esteve Sesrovires, Castellbisbal i Nova York, i on sigui, per complir uns objectius que, com ella, són extremadament ambiciosos.
En tinc dos, que són poder dedicar-me professionalment a la boxa, és a dir, guanyar-me la vida de la boxa, i el segon, doncs, ser campiona mundial i poder mantenir el títol moltíssims més anys.
Gràcies, Pedrol. Gemma, què ens falta per saber?
Que el ciclista suís Gino Mader de l'equip Bahrain Victorious ha mort avui a causa de l'accident que va tenir ahir durant la Volta Suïssa. Mader, de 26 anys, va caure per un barranc durant la cinquena etapa en un descens perillós cap a la meta de La Punt. També va caure el nord-americà Magnus Sheffield, que té contusions i una commoció cerebral. Avui s'ha de fer la sisena etapa, en principi de 215 quilòmetres, i s'ha retallat a 140 per un desprendiment de pedra. El danès Matías Skirmos va recuperar ahir el liderat.
Hem de parlar de loteria, Gemma, que sí. Hem de dir que aquesta gent, a veure, que estiguin pendents, perquè si sou dels que feu participacions al vostre club o entitat, aquest any tindreu un 2x1 dels que fan història. Enguany, les participacions catalanes de Nadal es fan amb la grossa i amb la doble. El que sentiu, amb una sola participació participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyareu, o podeu guanyar, 40.000 euros per cada 2 euros jugats, i amb la doble fins a 1 milió d'euros a repartir entre totes les participacions de l'entitat que tinguin el número guanyador. Trobareu tota la informació a loteriesdecatalunya.cat. 3:15, una pausa i tornem.
RAC 1. Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sufocat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bombreu i Esclat.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla.
vine a donar-ho tot al parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Fran Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Per als frigorífics connectats Haier, tots els aliments són extraordinaris. Conserven el gust durant més temps gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial. I ara et regalem fins a 300 euros en comprar el teu nou electrodomèstic Haier. Consulta condicions a haiereurope.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Això que sents és la Rioja. El fum del sarment al celler. Somriures que t'obren la porta. La frescor del riu. El sabor de l'hort. El que sona el balle de la llengua, el color de l'art i de les pedres. El carrer, els pinxos, la festa. Reserva La Rioja.
Govern de La Rioja. És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof! Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
A Electrodomèstics Caudet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Caudet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Caudet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Agenda cultural amb Rafa Penya, xef i copropietari del Gresca Barcelona, que ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia 2023, un reconeixement que vol posar en valor l'excel·lència i la feina ben feta del sector, en un moment en què vol reivindicar tota la cadena de producció alimentària. Maria Cusó.
Rafa Penya i la seva dona, Mireia Navarro, van obrir el Gresca Barcelona el 2006. Ell a la cuina, ella a la sala. 18 anys i molta feina després, aquest xef, que diu no havia nascut per treballar en un restaurant, ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia, un guardó que arriba 15 anys després de rebre el Premi a Millor Cuiner Jove i que reconeix una manera de fer. El xef explicava aquest matí a RAC1 que en el caos troba la inspiració.
Bueno, no sé, jo em veig una mica com un esperit lliure, i ho estava al dir-ho, no?, per mi mateix, però fem una mica el que ens ve de gust. Hem canviat de ser un gastro a ser un bistro, un bar de vins. Bueno, hem remenat molt, obrim tots els dies, és una mica caòtic, i a vegades dintre del caos doncs, no és el perfil, però no, estem encantats. Sí, sí, absolutament inesperats, sincerament.
Nil Dulcet, del Compartir Barcelona, ha guanyat el Premi Revelació. Pablo Sacerdote, de la Cocina Hermanos Torres, el de Millor Cap de Sala. I José Andrés, el Premi Especial de Gastronomia per la seva tasca humanitària amb l'ONG World Central Kitchen.
Avui és la primera gran nit del Sonar 2023 a Barcelona. D'aquí a 5 minuts mal comptats començarà la segona jornada del festival amb un nom propi, Aphex Twin. L'enigmàtic disc jockey irlandès torna avui als escenaris després de 4 anys. Altres plats forts d'avui són Bisepo de Blessed Madonna, que tancarà el Sonar de Dia, Marc Simon.
La música electrònica inundarà avui la ciutat de Barcelona en el primer dia on conviuen Sonar de Dia i Sonar de Nit. Pel que fa al de dia, es podrà gaudir de talent català emergent de la mà del grup Desert, de l'artista visual Manso o la cantant de trap Albani. Això sí, la reina indiscutible serà la disc jockey dels Estats Units de Blessed Madonna. El Sonar de Nit, encara amb més teca. Aphex Twin presentarà el seu nou show audiovisual a les 10 de la nit i durant la matinada passaran pels escenaris artistes com la rapera Shigel, el duet Bicep o les disjockeys Honey Dijon i Peggy Goo. Barcelona veurà avui sortir al sol el ritme del techno de Solomon, que serà l'encarregat de posar punt final a aquesta segona jornada del Sonar.
A Vic avui arrenca el Cabró Rock amb un cartell de luxe. Entre avui i demà passaran pel Festival Artistes de la Talla d'Antònia Font. Els tiets, els amics de les arts, Buoso, Stay Home, és una programació de luxe que es pot consultar a internet, però atenció que els abonaments de cap de setmana ja han volat. I encara parlant de festivals, el Cruïlla Barcelona fa una aposta per la sostenibilitat i aquest any es farà amb energia 100% renovable. És el primer festival de tot l'estat que funcionarà d'aquesta manera, Maria.
El festival ha presentat un pla de sostenibilitat creat a quatre mans a Mendesa que vol reduir al màxim la petjada sobre el territori. Per això, entre d'altres, funcionarà amb energies renovables, limitarà l'aforament del Parc del Fòrum a un màxim de 25.000 assistents diaris per reduir la pressió sobre l'entorn i apostarà pel quilòmetre zero amb proveïdors locals i productes de proximitat. L'objectiu, com explica el director del festival, Jordi Herreruela, és convertir-se en el primer de gran format de l'Estat 100% renovable.
Aquest any hem abandonat la idea de ser un festival zero plàstic i hem iniciat el camí cap a ser un festival zero residus i hem tornat a limitar l'aforament al recinte centrant-nos en públic local, ja que la gran part de les emissions que produeix un festival de música corresponen al desplaçament del seu públic.
El Cruïlla calcula que endollar tota l'activitat del festival a la xarxa elèctrica d'Endesa evitarà l'emissió de 36.000 quilos de CO2.